Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El govern no abaixa els braços amb la crisi migratòria, especialment pel que fa a les derivacions forçoses de menors migrants, i anuncia una nova estratègia per abordar-la des de la plana judicial. Ha donat llum verda a l'advocacia de la comunitat perquè interposi dos nous recursos, ara contra el delegat del govern estatal a les Canàries, per les resolucions aprovades sobre el trasllat i reubicació de menors migrants no acompanyats des d'una arxipèlag a l'altra. De fet, el govern manté que a les illes es pot declarar la situació de contingència migratòria extraordinària, una petició que, recordareu, el Ministeri va desestimar, i és un fet contra el qual l'advocacia també recorrerà davant l'Audiència Nacional. Novetat sobre la crisi migratòria, que avui també ha generat moments de tensió al ple del Consell d'Eivissa. Tot d'una, ho contam. Avui és divendres, 31 d'octubre. Facundo Tenaglia, el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Què passen per la dimissió d'Ismael Alonso com a director del PSOE?
Deixa el càrrec 3 mesos després d'haver-lo assumit, segons el govern, per motius personals. La renúncia s'afegeix a la del fins ara director general de Turisme, Josep Aloy, que serà substituït per Miquel Àngel Rosselló.
Les Balears, la comunitat que més avança en qualitat de vida.
Ho diu una enquesta difosa avui per l'INE, que va més enllà dels paràmetres econòmics i analitza dimensions com la feina, la salut, l'educació, l'oci, la seguretat física, la governança i el medi ambient. El darrer any, l'indicador global ha crescut 0,7 punts a l'arxipèlag, on el 80% de la població mostra una satisfacció alta o molt alta amb la seva vida.
Menorca posarà en marxa una nova prestació tècnica de lloguer estable per incentivar més propietaris a destinar l'habitatge al lloguer residencial. Cristina Tomàs, bon dia.
Sí, bon dia. El programa es posarà en marxa a partir de principis de l'any que ve. L'objectiu és augmentar l'oferta de pisos de lloguer a preus assequibles, aportar confiança i seguretat als propietaris amb el seu immoble i garantir que sigui retornat en bones condicions. Hi haurà incentius com les línies d'ajudes per canviar l'eficiència energètica de la casa o els electrodomèstics. Al mateix temps, el Consell també està reforçant la inspecció del lloguer turístic il·legal. En el que duim d'any hi ha 32 expedients iniciats i 50 pendents d'instruir, amb 961.000 euros interposats en sancions.
Sant Antoni estudia modificar el pla d'actuacions de transport públic per impedir que es puguin donar llicències a persones amb antecedents penals. A Eivissa, Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. L'equip de govern fa aquesta apreciació després de la denúncia recollida pel PSOE, on acusa el consistori Portmany de donar una llicència de taxi estacional a una persona condemnada per agressió sexual. La regidoria de Governació recorda que l'actual normativa no permet revocar llicències i explica que el taxista la va obtenir després de la condemna.
A Mallorca, la companyia de Jesús ha acabat l'inventari de béns patrimonials de Montición, a Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Una feina que ha durat 6 mesos i amb la qual s'han catalogat més de 2.200 objectes que ara es conserven en diferents espais habilitats del conjunt històric, fora de la zona que se cedirà a l'empresari Víctor Madera per fer-hi una residència.
L'actualitat avui passa també per la petició del Suprem a l'Audiència Nacional perquè investigui els pagaments en metàl·lic del Partit Socialista a José Luis Ábalos i Koldo García, notícia que hem conegut l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez a la Comissió d'Investigació al Senat sobre aquesta presumpta trama de corrupció. En uns minuts en parlem amb més detall. Pel que fa als esports, el porter del Mallorca, Leo Román, no podrà jugar diumenge contra el Betis. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El club ha informat que el porter eivissenc va patir ahir una lesió durant la sessió d'entrenament als isquis de la cama dreta, una lesió muscular que, de moment, les primeres proves indiquen que podria estar entre 1 i 2 mesos de baixa. Iago Barrasate haurà de triar entre Lucas Biestrong i el Pitxu Cuellar. També en futbol, l'Atlètic Balears jugarà contra un equip de primera divisió a la Copa del Rei. L'equip de Luis Blanco va superar a la primera ronda el Nàstic de Tarragona per 2-0 amb gols de Juanmi Duran i Guillem Castell. I a la Champions de futbol sala, segona victòria de l'Illes Balears Palma Futsal. L'equip mallorquí ja s'ha classificat per al 8 de final de la competició després de guanyar l'Eix Rodin Txec per 3-1. Amb aquestes dues victòries, el Palma li bastarà un empat demà a la darrera jornada contra el Semei per classificar-se com a primer de grup.
I completem la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia, arribem al cap de setmana amb estabilitat. Aquestes pròximes hores perdurem en general de sol, malgrat la presència de núvols prims, cirrus que aniran avançant, de ponent cap a llevant, i tot això amb temperatura que puja respecte als valors d'ahir. Avui les màximes se tornen a enfilar i arribarem als 24 a 26 graus, pendent de component sud, que bufa de manera feble arreu de les illes, per tant, amb una situació marítima en general bastant tranquil·la. Per demà dissabte, jornada de sol, també en presència de núvols prims durant tot el dia, però ja deim que aquest el sol serà el protagonista, i termòmetres sense canvi, serà un dia amb ambient suau, amb aquestes màximes que estaran entorn dels 25 graus, i aquesta situació continuarà també, sobretot la primera part de diumenge. A partir de diumenge migdia cap vespre, aniran arribant núvols, sobretot cap al nord de l'arxipèlag, principalment a punts de Menorca i nord de Mallorca. Poden caure quatre gotes mal comptades i a la resta, en general, continuarem parlant d'ambient estable. I entrarà vent de component nord a partir del cap vespre i iniciarà una davallada del termòmetre que seria més evident ja en vista a dilluns.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El govern continua amb l'ofensiva judicial contra el trasllat de menors migrants a les Canàries i contra la decisió del govern espanyol de no declarar la contingència migratòria a les illes. El Consell de Govern ha aprovat avui insistir en la via judicial per frenar el trasllat des de les Canàries de menors migrants amb tres recursos contenciosos administratius en jutjats canaris i també davant l'Audiència Nacional.
El portaveu Antoni Costa ha explicat que l'advocacia de la comunitat plantejarà dos recursos contra resolucions recents del delegat del govern canari que preveien el trasllat i la reubicació a les Balears de dos menors estrangers arribats en aquell arxipèlag. A més, Costa ha explicat que es presentarà un altre recurs contenciós a l'Audiència Nacional contra la desestimació de la sol·licitud de l'executiu perquè les Balears fos declarada en situació de contingència migratòria extraordinària, cosa que eximiria les illes d'acollir menors migrants d'altres comunitats. Aquest recurs es planteja contra l'acte signat per la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego.
La decisió es produeix davant la desestimació de la sol·licitud de situació de contingència migratòria extraordinària per part de l'Estat. El govern adverteix que les derivacions forçades podrien posar en risc tant els menors com la sostenibilitat del sistema de protecció de les Illes Balears.
Ja amb aquest rerefons, avui s'han viscut moments de tensió al ple del Consell d'Eivissa. La qüestió que encés al debat ha estat l'aportació d'€1.200.000 a càrrec del romanent per al Departament de Menors per la pressió migratòria. El president del Consell parla d'efecte crida i ha reiterat que molts adolescents migrants venen a Eivissa a aprofitar-se del sistema. Els socialistes l'han acusat d'irresponsable. És una informació de Clàudia Roig.
Jaime Díaz, entre sotos de Vox, ha criticat les despeses creixents amb menors migrants i Óscar Rodríguez, d'Unides Podem, aposta per repartir els costos.
Está creciendo, no puede soportarlo el Consell, porque estamos utilizando dinero de otras cosas para esto.
Mallorca o Menorca podrien assumir part dels menors que hi ha a Formentera. Igual que s'ha fet a nivell estatal amb la situació i amb la crisi de Canàries.
Però el debat s'ha escalfat quan la portaveu socialista Elena López ha lamentat l'enduriment del discurs del president Vicent Marí sobre els menors migrants.
No pot dir que aquests menors han vengut a aprofitar-se del sistema, per molt que s'ho cregui. Per què? Perquè vostè és el responsable màxim de cuidar-los. Vostè què es pensa? Que ells no se n'enteren? Que això no provoca un efecte? Està vulnerant els deures legals i ètics que té damunt d'aquesta institució, senyor Marí. És una pena i és una irresponsabilitat el que vostè està fent.
El que no pot ser és que arribin aquí menors fent alarde de la seva gesta amb una embarcació robada i, curiosament, eren coneguts d'altres que ja estaven aquí. O sigui, aquí hi ha un clar efecte crida. Pugen per aprofitar-se del sistema. Aquestos no els volem. No dic que siga el 100%, però hi ha un percentatge important d'abús perquè aquí no hi ha refugiats polítics.
L'aportació extra d'1,2 milions d'euros ha comptat amb el suport del PSOE i Unides Podem i amb l'abstenció de Vox.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els números absoluts tornen a demostrar com augmenta el nombre de turistes estrangers que visiten les Balears. Han estat 13,7 milions en 9 mesos de gener al setembre, la segona comunitat que més n'ha rebut només després de Catalunya. Això és un 7% més que l'any passat, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
A tot l'estat, sense desglossar-ne les dades per comunitats autònomes, el principal mercat emissor va ser l'alemany, que va descendir un 2,5% respecte a l'any passat, i el francès, que ho va fer un 1,6%. De fet, l'únic turista que va augmentar en la taxa interanual va ser el del Regne Unit, un 2%, i pel que fa a la despesa que han fet els visitants a Espanya, s'han superat per primera vegada els 100.000 milions d'euros fins al mes de setembre.
Dades que coneixem abans que arrenqui aquest darrer cap de setmana amb els hotels oberts a moltes zones turístiques de les Balears. Algunes cadenes han preparat celebracions de Halloween dirigides a un públic de residents. Són sobretot pensades per famílies amb infants. Els tancaments d'hotels seran generalitzats a partir de dilluns a Cala Ratjada, Can Picafort, Platges de Muro i el Port d'Alcúdia.
Algunes zones, com és la de Platja de Palma i Serenal, el percentatge és ara un poc superior. Així ho explica Pedro Marín, president d'aquesta associació hotelera.
Entre aquesta setmana i sa qui ve, pues, només queda entre un 62 i un 65%, que m'han passat les dades avui, dels hotels oberts.
Tanmateix, així com abans, si novembre just quedaran un 20% dels hotels oberts a la Platja de Palma i a Serenal. Segons Marín, aquest temps de l'any no val la pena llançar temporades.
Per aquestes fetges ja no llancen aquest tipus d'ofertes. Si els hotels estan previst per tancar a final de novembre, a meitat de novembre, i veuen que les ocupacions no són bones, en comptes de tirar una oferta que no arribaran els clients perquè no tenen marge de maniobra, el que fa és adelantar el tancament.
Menorca, mentrestant, posa punt final a la temporada turística d'enguany, però mantenint la connectivitat aèria amb el mateix volum que l'any passat, prop de 2,5 milions de seients. Cristina.
Han crescut els mesos de maig, juny i octubre. Els principals mercats continuen sent Espanya i el Regne Unit, però el mercat que segueix creixent any rere any és el francès, que ja se situa en tercera posició i amb una gran diferència amb Itàlia. Però també d'altres més secundaris com Portugal, Holanda, República Txeca o fins i tot Àustria augmenten molt considerablement. Carlos Sintes és analista de dades de Mabrian.
Àustria, que és un perfil de despesa alta, d'una estada llarga, mitjana, en comparació al que passa a altres mercats. I sí, creix, guanya un 30%.
Aquest cap de setmana acaben les darreres connexions internacionals com París, Milà, Manchester o Liverpool. A partir de dilluns, l'illa, per tant, ja només quedarà connectada amb Barcelona, Madrid, Palma, València, Bilbao i Londres. El focus, per tant, ja està posat en la temporada que ve, que enguany es preveu que s'avanci un poc els objectius, però continuen sent els mateixos.
Menys dependència des nacional i des britànic, menys dependència juliol-agost, i creixement de mercats alternatius, en aquest cas liderats per francès, però també els altres que he esmentat, i després, sobretot, que els mesos de maig, juny, setembre i octubre tinguin una activitat turística rellevant.
Lyon, Nantes, Marsella o París són les primeres destinacions confirmades per al 2026, que arrencarà el mes de març.
S'acaba l'octubre i també l'activitat de les llicències temporals de taxi, les que s'afegeixen a l'estiu per poder assumir l'increment de demanda. A Palma i Eivissa el sector parla d'un començament de temporada i d'un final més fluixós que l'any passat, però d'un juliol i agost bons en general. Així tot, a Vila calculen una caiguda del servei d'entre un 10 i un 15% respecte a l'any passat.
Una baixada causada per diversos factors, entre els quals que hi ha hagut més competència legal i il·legal i que s'han emès unes 150 llicències estacionals que s'han fet també amb una part del pastís. Ho ha explicat el president de la Federació de Taxis d'Eivissa, Toni Roig.
Aquí a Eivissa hi ha hagut molta més competència legal o alegal. Hem tingut molta més competència i, a part d'això, el servei de taxi s'ha reforçat amb un número bastant més elevat de llicències estacionals que s'escaivava el 2024.
A Palma aquest estiu s'han emès 200 llicències temporals que també acaben l'activitat. El president de Piment Taxi, Biel Moragues, creu que no fa falta tant de reforç, ja que al maig i a l'octubre aquestes llicències estacionals s'obren per descens de la demanda. Un fet que el sector vol tractar amb l'Ajuntament a la vegada que denuncia incompliments de conveni per part d'aquest segment de negoci.
Haurem de discutir el tema de ses temporal, perquè com dic, en maig i l'octubre per ja són innecessaris, si l'any que ve entrem o no entrem. També ha hagut un descontrol bastant generalitzat per part d'algun concessionari d'aquestes llicències temporals que no han complit en sa norma de que són llicències que s'han detat per reforçar el servei a la ciutat i ho han incomplit. L'Ajuntament no en té coneixement, però no han pres medides.
Moragues ha fet un balanç positiu de la temporada i ha destacat que Palma, en general, no ha quedat desabastida de taxis ni ha hagut col·lapse, manco en dies puntuals, com si ha passat altres estius.
D'altra banda, el Consell de Govern ha ratificat la dimissió del fins ara director general de Turisme, Josep Aloy. El número 2 del conseller, Jaume Bausà, ha presentat la seva renúncia aquesta setmana, quan falten només 3 dies perquè s'inauguri una de les fires turístiques més importants per les Balears, la World Travel Market de Londres, dimarts que ve.
Substituirà Aloy Miquel Àngel Rosselló, fins ara assessor tècnic adscrit a la conselleria. Des de Turisme asseguren que és una sortida pactada, ja que Aloy havia anunciat que no acabaria la legislatura perquè volia gaudir de la seva jubilació.
La renúncia del càrrec d'en Pep Aloy era un tema totalment pactat, acordat amb ell, i el que tenc a fer jo, el que me toca avui és agrair la feina, no? Agrair la feina que ha fet envers el turisme, envers l'activitat, sempre d'una manera totalment positiva.
Qui també ha dimitit és el director del SOIP, Ismael Alonso, ha presentat la seva dimissió només 3 mesos i mig després d'assumir el càrrec. La seva substituta serà Maria Luján, que fins ara ha estat coordinadora del mateix servei d'ocupació.
Segons el portaveu del govern, Antoni Costa, la renúncia s'ha fet per motius estrictament personals i no tenen res a veure amb el funcionament de la Conselleria de Treball. És la segona dimissió en poc temps en el mateix departament, ja que també va cessar el director general de Funció Pública.
Evidentment, el govern de les Illes Balears, i jo com a portaveu, no desvetllarà quines són les raons personals que han motivat aquestes dimissions. El que sí que reiter és que no és una qüestió de la conselleria en qüestió, ni molt menys en absolut. Són decisions estrictament personals.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, les Balears són la comunitat on més ha augmentat l'indicador de qualitat de vida que ha publicat avui l'INE. Durant el 2024, aquesta sensació de benestar ha crescut 7 dècimes respecte del 2023. De fet, les Illes són la 6ª regió que se situa per damunt de la mitjana després de Cantàbria, Aragó, Navarra, La Rioja i el País Basc.
A les Illes, l'indicador de qualitat de vida se situa en els 103 per damunt de la mitjana nacional, que no supera el 101. És la regió, com dèiem, que més ha avançat en un any, amb un increment de 7 dècimes respecte a 2023. En general, a Espanya, la puntuació va ser l'any passat més elevada en les àrees de salut, treball, educació, seguretat, entorn i medi ambient. Varen empitjorar les dimensions d'oci, les relacions socials i experiència general de la vida.
Tot i aquest context, una 50ena de funcionaris de l'Estat, membres de la Plataforma per una Insularitat Digna, s'han concentrat avui davant la presó de Palma per reclamar un augment en el plus d'insularitat.
Una 50ena de funcionaris, membres de la Plataforma per una Insularitat Digna, s'han concentrat davant la presó de Palma per reclamar un augment del plus. Demanen que se'ls compensi el sobrecost de viure a les illes fent un estudi rigorós de la situació. Això evitaria que els funcionaris es desplaçassin o no venguin per un plus d'uns 70 euros que no els compensa. Si no s'acosten postures, convocaran una vaga general el proper 27 de novembre. És el responsable dels serveis públics estatals del sindicat d'UGT, Fernando Martorell.
Les finances són abismals. Jo sempre poso el meu cas. Jo som un C1, aquí costa 77 euros per aquest concepte. Diu, del mes que ve, faré 40 anys de l'administració i si fiqués feina a una illa petita de Canaris, cobraria 750 euros per aquest concepte. Però si fiqués feina a Ceuta i Melilla, en cobraria 1.100.
A la protesta s'hi ha sumat José Barajas, de l'Associació Espanyola de la Guàrdia Civil, i el funcionari Iván Flores. Ambdós han criticat les dificultats en les quals es troben els treballadors que depenen de l'Administració General de l'Estat.
No es normal que con 77 euros al mes sea un plus de insularidad para costear la vivienda, la cesta de la vida, el transporte. No quiere venir nadie. Los últimos de promoción, cuando sale una promoción nueva de la Guardia Civil, los últimos de promoción, lo que no le queda nada de España, son los que vienen a Baleares. Y los últimos son a Ibiza.
La idea que tenemos en Baleares es completamente insuficiente. Hay compañeros que están obligados a compartir piso 3, 4 personas, porque uno solo no puede.
Són les 2:20. Fem una petita pausa i tornem amb més temes d'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un vi de nominació d'origen Vinissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El GOP denuncia davant la Comissió Europea les lleis d'obtenció de sòl i simplificació administrativa, ja que consideren que vulneren el dret ambiental europeu i la directiva marc de l'aigua. La denúncia ja ha estat registrada i va dirigida contra l'executiu autonòmic i contra l'Estat, que és el que ha transposat les directives de la Unió. Si Brussel·les acaba donant la raó al GOP, les dues administracions es podrien enfrontar a fortes sancions. Carme Moreno.
Amb aquesta nova acció completa l'ofensiva judicial que ha impulsat el GOP i altres entitats proteccionistes contra lleis i decrets aprovats per l'actual govern liderat per Marga Proens, que segons consideren atenten contra el territori. El GOP ja ha impulsat els darrers mesos dos recursos davant del Tribunal Constitucional. Critiquen la política de l'actual govern d'actuar a cop de decret llei i fulminar sense consens normatives proteccionistes acceptades fins ara per la majoria social i política de les Illes. És la portaveu del GOP, Margalida Ramis.
Això ens ha deixat gairebé desemparats, perquè primer, a dins del decret llei no hi ha participació ciutadana, s'entren en vigor el dia mateix que s'han aprovat, i després han desordenat i han desarticulat i buidat de contingut totes les normes, planificacions sectorials, d'aigua, de territori d'urbanisme, que sí que s'havien construït a partir de processos participatius. Per tant, ens han deixat una mica en les mans fermades i per això hem apel·lat a instàncies superiors.
Entre els arguments presentats pel GOP en la seva denúncia davant la Comissió Europea hi ha els mateixos arguments que davant la resta de recursos, entre els quals la vulneració de directives i normatives relatives a l'aigua, ja que es preveuen nous creixements urbanístics en indrets afectats per fortes sequeres.
Més coses, la Policia Nacional investiga un presumpte cas d'assetjament a un institut de Palma i la Conselleria d'Educació ha obert el protocol de bullying per aclarir aquests fets.
Sí, Educació investiga el presumpte cas d'assetjament que s'ha difós a través de les xarxes socials. En concret, Inspecció Educativa ha obert un protocol a petició del centre escolar i ara en entrevista les parts per aclarir els fets. El cas ha pres ressò mediàtic després que una creadora de contingut hagi parlat del suposat assetjament a través de les xarxes socials. Educació, de recordar, va obrir l'any passat 887 protocols d'assetjament escolar. D'aquests, un 20% es va confirmar. Davant possibles casos de bullying, hi ha un telèfon d'ajudes al 900-018-018. És gratuït i no deixa rastre a la factura.
I 9 dels 12 detinguts en la darrera operació antidroga han passat a disposició judicial avui matí. Després ahir, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional iniciaren una vintena d'escorcolls a Mallorca de manera sincronitzada i gairebé simultània a punts com Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Ratjada i Son Cervera. Després de passar a disposició judicial, el jutge decidirà quines mesures pren contra els detinguts.
A l'operació varen intervenir mitjans aeris, cans i agents de la policia judicial. Durant hores, els agents cercaren indicis de la venda de droga i documentació locals com un saló de joc de Calabona. Durant l'operatiu es confiscaren diverses quantitats de doblers i estupefaents i detengueren una desena de persones. L'operació Manso i Enroque, declarada secreta, va començar el mes d'agost. En aquella ocasió es va desarticular part d'una organització presumptament dedicada al blanqueig de capitals i es varen trobar 680 quilos de cocaïna i tones d'haixix, també 1,5 milions d'euros. En aquell moment es va detenir l'exinspector policial Faustino Nogales i l'advocat Ignacio González Marcao.
per Mallorca demana al govern espanyol que inclogui en el catàleg de símbols franquistes el monòlit de Sa Feixina de Palma, un catàleg que, recordem, el president Pedro Sánchez va anunciar la setmana passada que estaria enllestit abans d'acabar l'any. Aquest recull estatat de símbols és fruit de la Llei de Memòria Democràtica Estatal, que sí, continua vigent.
El diputat ecosobiranista al Congrés, Vicenç Vidal, ha reclamat avui a Pedro Sánchez que actuï.
Avui som aquí, des de Més per Mallorca, per reivindicar que Sa Feixina ha d'estar en aquest catàleg, que el president Sánchez ha de complir les Illes Balears. I complir les Illes Balears, memori, és que en aquest catàleg Sa Feixina hi sigui. Sa Feixina caigui.
Vidal assegura que, malgrat la protecció del monument impulsada tant pel Consell com per l'Ajuntament, la llei estatal ja preveu aquests conflictes jurídics i, a parer seu, en el cas de Sa Feixina es compleixen tots els requisits en contra de la memòria històrica.
És el primer pas necessari per poder desfer tot aquest embull jurídic que alguns han volgut crear, no amb un objectiu de protegir patrimoni històric, no amb un objectiu de protegir un bé d'interès cultural, sinó amb un interès de que perdurassin els temps una agressió a les víctimes.
Això justament quan avui matí ha tingut lloc a Madrid un homenatge a les víctimes del franquisme en el dia de record a totes les persones que van patir aquest tram de la història d'Espanya. Per quart any consecutiu, Pedro Sánchez ha presidit la cerimònia en la qual s'han lliurat una vintena de distincions. En el seu discurs, Sánchez ha apel·lat a la memòria col·lectiva per retornar al present tots els damnificats i alertat de l'increment d'idees feixistes als darrers anys al país.
Hace unos días conocíamos que más de una quinta parte de los españoles y españolas piensa que la dictadura de Franco fue buena o muy buena. Una quinta parte. Este terrible dato es el resultado también del revisionismo que busca enturbiar nuestra historia para nublar nuestro presente y particularmente a las generaciones más jóvenes.
En paral·lel, el govern estatal ha anunciat que engega el procés per extingir la Fundació Francisco Franco. Per eliminar-la, ja ha comunicat a l'entitat l'obertura del procés i ara els seus integrants tenen 10 dies per presentar-ne al·legacions.
L'executiu destaca com la Fundació fa apologia del franquisme, humilia les víctimes i no persegueix l'interès general, en definitiva, com no ha de continuar oberta ni un dia més. En tot serà la justícia la que tindrà la darrera paraula, és el ministre Ernest Urtasun.
En un dossier de más de 1000 páginas donde se recaban todas las evidencias que creemos constituyen un caso sólido de que la Fundación Francisco Franco en su actividad contraviene la ley en nuestro país porque no persigue el interés general, porque enaltece el golpe y porque humilla a las víctimas.
I ho dèiem en titulars, l'endemà de la declaració de Pedro Sánchez al Senat hi ha novetats sobre el cas Koldo. El Tribunal Suprem demana a l'Audiència Nacional que investigui els pagaments en metàl·lic del PSOE a Ábalos i al mateix Koldo. El jutge Leopoldo Puente creu que l'exministre i l'exassessor podrien haver blanquejat comissions amb la liquidació de despeses del partit.
Puente ha enviat al magistrat de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, el darrer informe de l'UCO i la informació facilitada pel PSOE sobre aquests abonaments en efectiu. El jutge del Suprem considera que no hi ha explicació suficient, diu, de l'origen dels doblers en efectiu que el PSOE tenia a la seu de Ferraz per liquidar despeses. Puente ha pres aquesta decisió després d'escoltar aquesta setmana els testimonis de l'exgerent dels socialistes i de la treballadora que s'encarregava d'entregar aquestes quantitats en efectiu. Demanada per aquesta qüestió, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, parla de tranquil·litat absoluta i de transparència.
El Partido Socialista y además, según consta en los informes de la UCO, total transparencia. Nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer previa factura, facturas de taxi, facturas de hoteles, de la actividad habitual de representación que pueden tener los miembros de mi partido y que, por tanto, tenemos una tranquilidad absoluta.
Sánchez va negar aquest dijous sobre sous i un finançament irregular del PSOE en la Comissió d'Investigació del Senat. La popular Cuca Gamarra considera que el president no va aclarir els dubtes.
Es que yo creo que quedó claro, ¿no? No me consta, no me acuerdo, evidentemente, no decir la verdad, ¿no? Pero al final las pruebas están ahí y no va a poder huir de todo lo que ha hecho y de sus responsabilidades.
També hi ha novetats sobre la investigació judicial de la gestió de la Dana. La jutgessa demana a la periodista que va dinar amb Carlos Mazón dia 29 d'octubre que porti el tiquet de l'aparcament on la va acompanyar el president valencià.
Maribel Vilaplana està citada a declarar dilluns com a testimoni. La magistrada de Catarroja li ha demanat que dugui el rebut de l'aparcament d'aquell dia i qualsevol element que acrediti documentalment el període de temps que va estar amb el president valencià el 29 d'octubre de 2024 mentre s'inundava la província de València. La magistrada ha fet aquest moviment a petició d'una de les acusacions particulars. En una carta, la periodista va afirmar que Mazón i ella varen sortir del restaurant entre les 6:30 i les 6:45 de l'hora baixa.
En un segon són les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. El Consell de Mallorca presentarà la World Travel Market de Londres un nou portal. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia, serà dimarts i es tracta d'una plataforma amb intel·ligència artificial que té com a objectiu unificar i personalitzar tota la informació turística de l'illa. S'hi podrà trobar actualitat en temps real, itineraris i recomanacions a la pàgina ja existent www.mallorca.es.
L'Ajuntament d'Ariany ha adquirit les cases de la possessió de Son Siurana.
L'adquisició s'ha fet gràcies a una subvenció del Consell i no ha suposat cap despesa per a les arques municipals. L'objectiu de l'equip de govern és destinar aquest emblemàtic edifici a casa consistorial.
La companyia de Jesús ha acabat l'inventari de béns patrimonials de Montición a Palma.
Una feina que ha durat 6 mesos i amb la qual s'han catalogat més de 2.200 objectes que ara es conserven en diferents espais habilitats del conjunt històric, fora, però, de la zona que se cedirà a l'empresari Víctor Madera per fer-hi una residència.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula per les carreteres de l'illa aquesta hora. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos algo de retención en lo que son las llegadas a Palma desde la autopista de Inca y carretera de Valdemosa en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura encontramos también tráfico denso con retenciones puntuales, sobre todo en sentido aeropuerto, a la altura del cementerio. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gracias, Laura. En Facundo Tenagli, el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. I B3. Tots donam una mà a l'Associació Girassol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. El Consell Insular presentarà dimarts a la World Travel Market de Londres un nou portal amb intel·ligència artificial que té com a objectiu unificar i personalitzar tota la informació turística de l'illa.
La informació es podrà trobar a la pàgina ja existent www.mallorca.es. El conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, ha explicat que allà s'hi podrà trobar informació en temps real, itineraris i recomanacions.
A presentar un projecte pionero que nos permitirá utilizar la inteligencia artificial para acompañar a nuestros visitantes y residentes en todo momento y seguir liderando así la carrera digital entre los destinos inteligentes.
El pròxim dimarts, dia 4, també s'inaugurarà a Londres l'exposició Dins i més enllà del marc, en què joves artistes emergents de Mallorca mostraran les seves obres durant una setmana en el marc de la fira. També hi haurà un espectacle a càrrec de la Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de Foc dels Balears.
D'altra banda, el Partit Socialista reclama al Consell que es prepari i adapti a la nova realitat ocasionada pel canvi climàtic. Per això, a través d'una moció que presentaran en el proper ple, demanen una estratègia a llarg termini amb una planificació de recursos i una adaptació a Mallorca del Pacte d'Estat per fer front a l'emergència climàtica que ara impulsa l'executiu central.
Mantenen que episodis com les onades de calor, la sequera o les danes que han impactat l'illa els darrers anys demostren que el canvi climàtic no ha d'arribar, sinó que ja és aquí. I per això cal preparar-s'hi. Jaume Mateu és conseller socialista.
Tot això està demostrat científicament que és causa d'aquest canvi climàtic i pensant que com a societat hem de respondre en aquesta amenaça i en aquesta situació amb una estratègia que sigui a llarg termini i que impliqui a tota la societat, perquè ja no és una qüestió puntual, sinó que estem realment en una situació d'emergència a la que cal fer front en els propers anys.
Així tot, els socialistes es mostren escèptics amb el compromís que l'actual equip de govern insular pugui adquirir amb mesures per lluitar contra el canvi climàtic, tal com explica la consellera Joana Maria Droga.
El Consell de Mallorca, més de dos anys després, segueix al capdavant de la protecció del medi ambient un negacionista constatat com és el senyor Bestard, i tot amb el permís i amb l'aplaudiment del president Galmés.
La moció que presentaran els socialistes inclourà diversos punts que impliquen reconèixer l'emergència i preveure recursos i estructura per fer front a la situació i donar veu a les societats científiques i civils per aportar en aquesta lluita.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:36, més qüestions. L'Ajuntament de Llucmajor ha posat en marxa un pla per renovar el paviment d'una trentena de carrers del nucli urbà i també de les urbanitzacions.
Millorar la seguretat viària, l'accessibilitat i l'estat en general dels carrers és l'objectiu d'aquest pla, amb el qual fins a dia 7 de novembre s'asfaltaran una trentena de vies, tant del nucli urbà de Llucmajor com de les urbanitzacions. Concretament, avui es treballa a la de Sa Torre, però també se'n beneficiaran d'altres com Cala Blava o Tollet. La inversió és d'un milió d'euros, 800.000 dels quals es destinaran a les urbanitzacions i 200.000 al nucli urbà de Llucmajor. A part de l'asfaltat, aquest pla preveu la substitució de tots aquells elements viaris deteriorats pel temps i el repintat de la senyalització al terra. Així és que les Coles és la Baldassa.
Sí que els veïnats mos diuen quins són els llocs per ells més necessitat d'arreglar, però els tècnics municipals són qui mos posen per escrit on pertoca o no toca, i els anys, així com se van fent els asfalts en els diferents nuclis, quins carrers estan en pitjor estat.
Més millores en aquest cas a l'Aro, on l'Ajuntament invertirà 227.000 euros en diverses actuacions a la via pública i en la reparació i substitució d'equipaments municipals.
60.000 euros seran per reparar el paviment, millorar les voreres i enrejolar el carrer de Sant Borràs. 84.800 euros seran per a la reparació de la façana principal i lateral del consistori, l'empedrat de la plaça de la Vila i la renovació dels fanals i l'element urbà. D'altra banda, es canviaran els focus a la zona esportiva i al teatre municipal, a més de millorar l'equip tècnic amb 34.000 euros. Finalment, es destinaran 48.000 euros a la instal·lació d'un sistema d'aire condicionat amb bomba de calor per a l'habitatge tutelat.
Canviem de municipi, anem a Ariany, on l'Ajuntament ha adquirit les cases de la possessió de Son Siurana, així com el solar de 1.600 metres quadrats, evitant així que pugui caure en mans d'especuladors i conservant un espai privilegiat per al poble.
L'adquisició s'ha fet gràcies a una subvenció del Consell i no ha suposat cap despesa per a les arques municipals. L'objectiu de l'equip de govern és destinar aquest emblemàtic edifici a casa consistorial. D'aquesta manera, els serveis d'Ariany quedaran agrupats en dos grans espais. Un d'ells serà l'educatiu i esportiu, situat al camí de Sa Garriga, i l'altre, el sanitari, cultural i administratiu, situat al carrer del Sol. Joan Ribot és el batlle.
És un lloc molt estimat pel nostre poble i crec que serà un referent per poder instal·lar-hi o per poder implantar-hi que cal consistir l'Ajuntament. Ho hem pogut fer gràcies a una subvenció del Consell i d'aquesta manera evitam que pugui caure en mans d'especuladors i puguin fer un mal ús d'aquesta manera, i així garantim que tot el poble podrà aprofitar aquest espai.
Mentrestant, Esporles, l'equip de govern ha aixecat aquesta setmana les restriccions de consum d'aigua potable. La situació actual de les reserves i la baixada de la demanda han experimentat una evolució positiva i això ha fet possible eliminar-ne la prohibició.
Gràcies a les mesures de limitació del consum aplicades i a la interrupció del subministrament a algunes zones del municipi, des del passat mes de juliol els pous i les fonts han anat recuperant els seus nivells de manera progressiva. Això s'han d'afegir les darreres precipitacions i la baixada de la demanda que ha afavorit aquesta recuperació. Tot i la millora, el batlle d'Esporles, Josep Ferrà, recorda fer-ne un ús responsable i moderat.
Malgrat aquesta suspensió sigui efectiva, no descartam que en aquest hivern, s'haguessin de tornar a activar degut a les circumstàncies de escassetat d'aigua. Per tant, seguirem fent un seguiment molt actiu, no donant per tancat aquest episodi.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:40, la companyia de Jesús ha acabat l'inventari de béns patrimonials de Montixó, a Palma, una feina que ha durat 6 mesos i amb la qual s'han catalogat més de 2.200 objectes que ara es conserven en diferents espais habilitats del conjunt històric fora de la zona que se cedirà a l'empresari Víctor Madera per fer-hi una residència.
Concretament, s'ha fet un inventari global amb 1.150 fitxes que corresponen a 2.237 objectes i també s'han netejat i traslladat a llibres i documents de la Biblioteca Històrica i l'Arxiu. L'historiador i arxiver Pere Fullana destaca que s'ha fet una passa més per a la conservació òptima del patrimoni de Montició.
En aquest moment, el que interessa és que això és d'aquí i en el diàleg que se produeixi entre societat, administració pública i propietat, s'ha d'establir un diàleg d'anar fent i crear uns horitzons de futur perquè el màxim de tot el que hi ha aquí de dins pugui continuar estant aquí.
La companyia de Jesús ha remarcat que en la identificació del patrimoni poden decidir què se n'ha de fer i com distribuir-lo. Ho explica Pere Terrassa, restaurador i director tècnic.
Ara començam a conèixer què tenim, perquè penso que tot això dispers a dins tota la mansana de Montición. No hi havia cap persona humana que sapigués exactament quant de quadres hi havia, quant de canelobres hi havia, i ara sí que ho sabem. Ara, a partir d'aquí, se poden agafar decisions, dependrà de la companyia.
El provincial d'Espanya, Enric Puigros, ha remarcat la voluntat de la companyia de restaurar-ne l'església, el claustre i el museu amb finançament propi. En tot, davant la declaració Vic del conjunt per part del Consell, s'ha mostrat obert a rebre finançament per a la reforma que, segons ha estimat, ronda els 3 milions d'euros.
Si hi ha hagut tanta falera en declarar la declaració de Vic a tota la mansana, també estarem molt contents de rebre el finançament que es dona per tal de poder respondre al manteniment artístic. Nosaltres ja hem fet unes inversions enormes.
Els jesuïtes asseguren que la cessió de l'antic col·legi i l'església de Montició a l'empresari asturià Víctor Madera és compatible amb la conservació dels béns patrimonials, una operació per a la qual es fa una passa més en la finalització de l'inventari. Amb aquesta cessió, el president del grup Quirón passarà a administrar els dos espais durant 70 anys a canvi d'invertir 30 milions d'euros en la restauració del conjunt, recordem. Després, el col·legi es convertirà en una residència medicalitzada per a persones grans.
I avui, vigília de Tots Sants, és una jornada de preparatius als cementiris. A les portes del Dinca s'ha instal·lat, com cada any, el mercadet de flors. Escoltam a Rocío Gómez, de Flors Senines, i alguns usuaris.
Va molt bé, la venta de flors. Avui és el dia més fort i la gent són un poquet de tot. Se duc gladiols, líliums, centros fets i un poquet de roses i qualsevol flor.
Hem comprat aquest d'estranys blancs i aquest capullós, perquè tenim un columbari i en el columbari no hi poden dur cosials.
Ser flors sempre m'han agradat blanques per aquest dia.
Sempre venim el dia antes a fer un poc net i ja dur ser flors en tranquil·litat i disfrutar-ho una estoneta que enyoram, que no hi són.
Cada any arreglar-ho i deixar-ho tot guapo per fer sempre memòria d'ells.
També és temps de rosaris i panellets. De fet, els forts sí que diuen que venen més aquests dies perquè la tradició de regalar un rosari als fillols sembla que continua. Això sí, els rosaris tradicionals han de conviure amb els més moderns com els de Llepolies. Neus Llull és la copropietària de la Fort Fondó i Amàlia Martínez, encarregada del Fort Sant Cristo.
Bé, rosaris nosaltres sempre ho intentem fer tradicionals, no? Que són els de panellets, amb bombons artesans i amb la fruita confitada. I després també feim els de les galletetes paciències.
De rosarios, sí, muchas más. De rosarios i de panellets.
Vaig vendre tots els armejors per comprar suqui tabac.
I darrer minut per una proposta cultural, i és que avui es presenta a Felanitx el darrer llibre de Climent Picornell. El geògraf i escriptor parlarà sobre aquella Mallorca que s'ha esvaït, paisatges minvants, en regala una mirada poètica i reflexiva sobre la transformació dels paisatges humans i naturals de l'illa. Els professors de la Universitat de les Balears, Joan Mir i Jaume Vinimelis, seran els conductors de l'acte que començarà a les 8 del vespre a la seu de la penya Estamarells.
En paisatges minvants, Picornell clou el cicle que ha dedicat a la mal anomenada Mallorca Profunda. Va començar amb apunts del Pla de Mallorca, amb fotografies del seu cosí Climent Picornell, una obra que fluctua entre la poètica d'un món antic i un de nou que s'autodibuixa. Després arribaria Dalt del Turó, que presenta el testimoniatge d'algú que resisteix malgrat que vegi el tsunami de la modernitat, arrasar-ho quasi tot, i l'any 2023 va publicar La fi d'un món.
Amb aquesta proposta arribam a les 2:45. Continua la informació aquí a Ràdio Ara. Arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Arrenquem amb el porter del Mallorca, amb Leo Román, que no podrà jugar diumenge contra el Betis.
No, el club ha informat que el porter eivissenc va patir una lesió durant la sessió d'entrenament d'ahir als isquis de la cama dreta, una lesió muscular per la qual, segons les primeres proves, podria estar entre 1 i 2 mesos de baixa. Leo Román ha estat titulat tots els partits de Lliga aquesta temporada i és, per tant, una baixa importantíssima per a Jagoba Arrasate, que haurà de triar entre Lucas Biestrong i el Pitxo Cuellar per defensar la porteria diumenge contra el Betis. La baixa de Leo Román se suma a la del lateral Toni Lato. Vedat Muriqi, en canvi, que no va viatjar pel partit de Copa per un procés víric, ja s'entrena amb la resta del grup. I, per cert, el rival de diumenge, el Betis, va disputar ahir el seu partit de Copa, triomf contundent per 1-7 contra el Palma del Río. La jornada a primera divisió, el Mallorca juga diumenge a les 9, però la jornada comença avui també a les 9 del vespre amb el partit que disputaran el Getafe i el Girona.
L'Atlètic Balears, Miqui, jugarà contra un equip de primera divisió a la Copa del Rei.
L'equip de Luis Blanco va superar a la primera ronda el Nàstic de Tarragona per 2-0 amb gols de Juanmi Duran al minut 4 i un altre de Guillem Castell al minut 82. El conjunt blanquiblau es va fer fort contra un dels referents de la primera federació i va mostrar la seva millor versió. Alegria a la graderia i també al vestidor. Són les reaccions del tècnic Luis Blanco i dels golejadors Juanmi Duran i Guillem Castell.
El equipo, la verdad, que ha estado fenomenal en todo, en todas las fases, a nivel de energía, a nivel de juego, a nivel de todo. Así que, bueno, hoy solo puedo felicitar al equipo, no solo al equipo, a la afición, a todo el mundo que engloba el Atlético Baleares, porque más allá de haber pasado una eliminatoria importante, que vamos a jugar contra un equipo de primera división, es lo que hemos transmitido hoy en el campo.
Y al final, pues, hem posat un poc més d'il·lusió, els hem superat en aquest punt, i ens ha donat a fer el partit que hem fet.
Aquí, en la nostra gent, en el nostre estadi, molta il·lusió per part de tot l'equip, i a més poder aprofitar aquesta oportunitat per fer un gol. Estic molt, molt content.
Ara l'Atlètic Balear jugarà contra un equip de primera divisió i un possible rival és el Mallorca, que és l'altre equip illenc que també continua viu en aquesta edició de la Copa del Rei. El sorteig de la segona eliminatòria se celebrarà dimarts, dia 11 de novembre, i l'eliminatòria jugarà també a partit únic la primera setmana del mes de desembre.
L'AUD d'Eivissa torna a la Lliga diumenge amb l'obligació de guanyar.
Després de la seva eliminació a la Copa del Rei, el conjunt blanquiblau visitarà el Tarazona a la recerca de la primera victòria amb Miguel Álvarez a la banqueta. El tècnic ha parlat avui a la prèvia del partit, sap que ja toca guanyar.
Sigo preocupado por lo más importante que es en el fútbol profesional, que es por ganar.
Lo que estoy buscando es la forma de poder ganar y a la vez también ir creciendo en el camino. Y vamos pues pasito a pasito, pero realmente trabajo y tareas que podamos trabajar, hemos podido trabajar poco, pero como comprenderéis, como hay partido entre medio, pues todo se complica un poquito en el sentido de poder trabajar más cosas que creemos que son muy necesarias. Pero bueno, yo vais siempre a ver una persona optimista.
El rival del Tarazona també ha caigut en aquesta eliminatòria de la Copa del Rei. Miguel Álvarez pensa que aquest fet no afectarà a l'equip aragonès.
Ja te diré lo herido que lo vamos a encontrar. Ellos son un equipo es brutal. O sea, saben a lo que juegan y solo hay que ver los números. Entonces tenemos que hacer muchas cosas muy bien, muchas cosas muy bien y tenemos faena, ¿sí? Porque es un equipo que, lo de siempre, me baso en lo que veo y en las estadísticas puras, no es historia, no son milongas.
Aquest partit entre l'Udivisa i el Tarazona començarà diumenge a les 12 del migdia i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
I a la Champions de Futbol Sala, segona victòria de l'Illes Balears pel Mafutsal.
Sí, i l'equip ja s'ha classificat matemàticament per als vuitens de final de la competició. Els mallorquins varen guanyar l'Eix Rodin Txec per 3-1 en gols d'Alisson i també un altre d'Ernesto. Sentim la valoració del tècnic Antonio Vadillo, que lamenta no haver aprofitat totes les ocasions que va generar el seu equip.
Es verdad que de cara a la siguiente ronda no importa o ser primero o segundo, sí tercero, pero primero o segundo entras en el mismo bombo y con las mismas prioridades, pero nuestro objetivo es quedar primero, ¿no? Entonces el sábado contra Semí pues va a ser un partido bastante exigente, más allá que ellos han perdido hoy, es un equipo de aspirante, ¿no? Un equipo que está hecho para ganar la UEFA Champions League y nosotros pues una buena prueba de fuego para como ayer mostrar nuestro nivel competitivo y seguir creciendo, ¿no?
Amb aquestes dues victòries, el Palma li bastarà un empat a la darrera jornada, la jornada de demà, per classificar-se com a primera de grup. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al CMI, un partit que començarà a les 7:30 del capvespre i, com sempre, podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
En bàsquet, a primera FEB, aquesta jornada només competeixen l'Estia Menorca i el Palmer Bàsquet.
Els mallorquins, que viuen un aterratge difícil a la categoria, volen aconseguir un resultat positiu en fora de Son Moix i poder sumar la seva primera victòria de la temporada. L'equip de Marco Justo ha incorporat el base Hansel Atencia, el colombià, reforça l'equip després de la lesió de Joan Feliu. Ho explica el tècnic del Palmer, Marco Justo.
Lo pinta bien y todo parece que, bueno, que puede estar entre un mes y medio de baja. Hemos reaccionado bien con la incorporación de Hansel y eso nos permite pues pasar a Trail 2 y poder ajustar todo un poquito más. Viene de un contrato temporal en Estudiantes, estuvo en Estudiantes ya. Demandábamos eso, ¿no? Un base generador, un base anotador.
El Palmer jugarà demà dissabte a les 5:30 a la pista del Zamora i també demà a les 7 l'Estia Menorca visita la pista de l'Ourense. Anem a saber la darrera hora del conjunt menorquí. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia. L'Estia Menorca ja és camí d'Ourense amb l'objectiu de sumar la primera victòria al domicili. El rival gallec té les mateixes victòries que els menorquins, dues. A la plantilla que dirigeix l'exseleccionador Moncho López destaquen el base internacional portuguès Rafa Lisboa, l'ex-Estia Menorca Sean McDonnell o l'alé de Pòrtol Sergi Huguet. Javi Zamora ha fet un darrer entrenament abans de pujar a l'avió. Edgar Vicedo, en aquest cas amb una mitjana de 8 punts i 5 rebots, no hi ha participat per unes molèsties musculars i és dubte per aquest partit. Això és el que ens ha indicat el tècnic madrileny en roda de premsa, just abans també d'anar cap a l'aeroport. I ens ha destacat que les claus per sortir victoriós d'aquesta primera de les 3 sortides seguides que farà l'equip de Vintaufa ha d'estar en donar continuïtat al creixement de l'equip en aquestes dues darreres setmanes.
Pues si nos ves hace un mes y nos ves ahora, sí que ves una evolución en muchos automatismos, en muchas situaciones defensivas que tenemos todavía mucho margen de mejora y que tenemos que intentar poner el foco. Al menos en estas dos últimas semanas hemos crecido en muchos aspectos defensivos, como el rebote, como la defensa del pick and roll, como las situaciones de uno contra uno, de close out, de rotaciones sobre todo, que es algo que estamos intentando trabajar.
Un creixement exponencial que l'equip voldrà traduir en victòria al Pazo dels Deportes Paco Paz d'Ourense. Serà aquest dissabte a partir de les 7.
I a la Lliga Challenge, les líders, l'Azul Marino, que sumen pla de victòries, 5 victòries en 5 partits, jugaran diumenge a les 12 al Palau d'Esport de Sant Moix contra el Sant Feliuenc. Sentim el tècnic del conjunt mallorquí, Alberto Antuña.
Y no aflojamos los 40 minutos ni aflojamos de lunes a viernes. Entonces, bueno, con ganas de jugar en casa y con ganas de intentar sacar la sexta. Para lograr el objetivo que tenemos, los partidos de casa tienen que ser clave. Más con lo difícil que ganar fuera de casa, somos un equipo que no podemos dejarnos la pena ningún partido en casa si queremos estar arriba. Entonces sabemos la importancia del partido.
I Mallorca es converteix des d'avui fins diumenge en l'epicentre mundial del trail.
Sí, la illa acull aquesta cada setmana la segona edició de la Mallorca by UMTB, una prova d'ultra-trail del circuit mundial. Les carreres es disputaran per diversos municipis de la Serra de Tramuntana. Seran 4 proves en distàncies que van des del 26 quilòmetres fins al 138 i participen 2.400 atletes de més de 70 nacionalitats.
Gràcies, Miqui. Fins aquí la informació esportiva. Fem una pausa i en tornar repassem el més destacat de la crònica cultural.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonant els pianos, és divendres, arriba Tots Sants i al cap de setmana un bon moment per anar al cinema. Per això vos contem ara quines són les estrenes més interessants o més divertides, amb Toni Escanellas.
Sí, no sabem si perquè Tots Sants és una festa nostàlgica, però les estrenes són aquesta setmana no aptes per a malalts cardíacs. I la primera, du per títol Los Tigres.
Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio.
Gent que li agrada viure al límit amb l'afegit que tota l'acció passa a davall la mà. Busseig amb totes les conseqüències, bones i dolentes. Un dels protagonistes és Antonio de la Torre, i això ja és, en certa manera, una garantia. Un home que ho ha tingut tot davall l'aigua, quasi des de que va néixer, i que justament això serà el rellotge que compta els seus dies. Dirigida per Alberto Rodríguez, és una de les propostes més interessants d'aquest cap de setmana. Això sí, el co vos anirà bastant aviat gran part de la pel·lícula. I parlant de co, també s'estrena A pesar de ti.
No des la vuelta, Clara.
¿Qué haces ahí?
Acércate.
Es que ya llego tarde.
Por favor.
Una història d'amor adolescent lligada a una història d'amor dels pares de l'adolescent. Paral·lelismes, paradoxes, moments d'enfrontament. Qui no ha apel·lat a l'adolescent que duim tots de dins per fer allò que sabem que no haurien de fer? Idò, això és A pesar de ti, dirigida per Josh Boone, amb Alison Williams, Makena Grace, Dave Franco, Mason James o Scott Eastwood, entre d'altres. I acabam, tornant a Espanya, contra la tristesa i el desamor. Sempre humor. Cuerpos locos.
Me acaban de llamar del colegio de Ana.
¿Otra vez?
Ya sabes cómo es.
Sara está con él siempre. Papá nunca tiene tiempo para mí. Parece que es estorbo.
Ana, eso es veneno para los dientes.
No la aguanto más.
Paz Padilla, Maya Zaitegui, Antonio Resines, Ricardo Castella, El Langui i Miguel Ángel Revilla, com ho sentiu. Res, la pel·lícula l'heu vist un milió de vegades, una adulta i una nina que es canvien els cossos per una màgia que arriba de no sabem a on. Si vos agrada l'humor fàcil, aquesta és la vostra. També s'estrena l'australiana Together o les guerreres K-pop. Per tant, teniu on triar. Salut i cinema.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
I el virtuosisme de capella, que ara escoltem de fons, i la cançó tradicional de Nou Romancer es fusionaran en un concert per celebrar els 30 anys de música dels dos grups mallorquins. Serà dia 23 de novembre al Teatre Principal d'Inca Laura.
Dos mons musicals diferents, una amistat plena de complicitats i admiració mútua. Així es descriuen i s'estimen Pere Víctor Rado, cantant de Nou Romancer, i Joaquim Domènech, baix i percussió de capella.
Primer de tot, admir la tècnica vocal que tenen, admir la capacitat de conjunció que tenen com a grup i admir com ho duen, o sigui, la seva senzillesa com a persones i que tiren endavant el projecte.
Per era un grup modern, tenen una facilitat per fer cançons molt, molt xules, melodies molt, molt, molt xules. Pues un poquet també aquest carinyo que tenim de que són vides paral·leles.
Un viatge musical amb versions especials i moment sorpresa. Serà diumenge, dia 23 de novembre, a les 7 del capvespre, al Teatre Principal d'Inca.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 31 d'octubre. El govern no abaixa els braços amb la crisi migratòria i intensifica la seva ofensiva judicial contra l'executiu de Pedro Sánchez. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El govern de Marga Proens presentarà 3 recursos judicials, un davant l'Audiència Nacional i altres 2 davant jutjats canaris per evitar l'acollida de menors migrants procedents d'aquesta comunitat. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, argumenta que les derivacions d'aquests infants i adolescents podrien posar en perill la sostenibilitat del sistema de protecció i tutela de les Balears.
La decisió es produeix davant la desestimació de la sol·licitud de situació de contingència migratòria extraordinària per part de l'Estat. El govern adverteix que les derivacions forçades podrien posar en risc tant els menors com la sostenibilitat del sistema de protecció de les Illes Balears.
Els titulars de la jornada passen també per la dimissió d'Ismael Alonso com a director del SOI.
Deixa el càrrec 3 mesos després d'haver-lo assumit, segons el govern, per motius personals. La renúncia s'afegeix a la del fins ara director general de Turisme, Josep Eloi, que serà substituït per Miquel Àngel Rosselló.
Menorca posarà en marxa un nou programa de lloguer per incentivar més propietaris a destinar l'habitatge al lloguer residencial.
El programa es posarà en marxa a principis de l'any que ve. L'objectiu és augmentar l'oferta de pisos de lloguer a preus assequibles i aportar confiança i seguretat als propietaris, garantint que el seu immoble sigui retornat en bones condicions. Ho explica Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial de Menorca.
Nosaltres, Consell Insular, farem d'intermediari entre el propietari i els inquilins per tal de que hi hagi l'administració que doni aquella confiança que li pot faltar al propietari.
L'endemà de la declaració de Pedro Sánchez al Senat, el Tribunal Suprem demana a l'Audiència Nacional que investigui els pagaments en metàl·lic del PSOE a José Luis Ábalos i Koldo García.
El jutge Leopoldo Puente creu que l'exministre i l'exassessor podrien haver blanquejat comissions amb la liquidació de despeses del partit. Apunta que el PSOE no comprovava la justificació d'aquestes despeses. La vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, parla de tranquil·litat absoluta i transparència davant aquesta possible investigació.
El Partido Socialista y además, según consta en los informes de la UCO, total transparencia. Nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer previa factura, facturas de taxi, facturas de hoteles, de la actividad habitual de representación que pueden tener los miembros de mi partido y que, por tanto, tenemos una tranquilidad absoluta.
El govern de l'Estat engega el procés per eliminar la Fundació Francisco Franco.
Ja s'ha comunicat a l'entitat l'obertura del procés i ara els integrants tenen 10 dies per presentar al·legacions. L'executiu destaca que la Fundació fa apologia al franquisme, humilia les víctimes i no persegueix l'interès general. Ernest Urtasun és el ministre de Cultura.
En un dossier de más de 1000 páginas donde se recaban todas las evidencias que creemos constituyen un caso sólido de que la Fundación Francisco Franco en su actividad contraviene la ley en nuestro país, porque no persigue el interés general, porque enaltece el golpe y porque humilla a las víctimas.
Amb aquesta notícia arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació torna puntual al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
Més informació a ib3notícies.com.